Llavors, aquesta segona part començarà la Mercè Lloguero, que la Mercè és la cap de treball social de l'Institut Goodman. I una mica el que hem pogut fer també, així com l'Esther, que ha vingut abans, ella és més especialista, com heu vist, pel que ha explicat, en el camp de la gent gran. En aquest cas, doncs, la Mercè, que està a l'Institut Goodman, bàsicament és gent més jove, de lesió medular o de dany cerebral. Llavors penso que també val la pena que primer conegueu una mica la institució, que segurament tots n'heu sentit parlar, però potser no la coneixeu bé, i després també que us expliqui una mica els dues tipus de lesions aquestes, de tant la lesió medular com el dany cerebral, perquè us situeu. I llavors, així també, com l'Esther ho veia més des del punt de vista sanitari i sociosanitari, en aquest cas la Mercè ens ho faria més des del punt de vista social. Així ens tindríem, d'alguna manera, les dues visions.
Moltes gràcies, un moment que s'acabi de carregar, perquè la segona part serà... O sigui, hi haurà una primera part que explicaré el que us ha comentat en Toni, i la segona part, la segona mitja hora, o 20 minuts, depèn de com anem de temps, pues, he portat uns vídeos d'una pel·lícula que es diu Nacional 7, que és un drama amb aires de comèdia, no, tipus Full Monty, una mica perquè es vegi el que no s'ha de fer, bàsicament. A veure, un momentet... Perfecte, doncs com us comentava en Toni, breument farem un repàs de a què es dedica l'Institut Goodman, que és la neurorehabilitació, perquè nosaltres, com deia abans la doctora, tampoc curem. Nosaltres, desgraciadament, no curem, però sí que intentem que les persones que ingressen allà puguin assolir el màxim nivell d'autonomia possible. Llavors veurem què comporta adquirir una lesió medular i adquirir un dany cerebral. No parlo de persones que tenen una discapacitat d'origen congènit. Algunes consideracions que potser hem de tenir en compte o que cal recordar, perquè són coses molt bàsiques, tampoc no hi ha misteris, i després la pel·lícula, com us comentava. L'Institut Goodman va ser el primer hospital que es va dedicar a Espanya al tractament especialitzat de persones amb lesió medular i posteriorment a persones amb dany cerebral. Es va inaugurar l'any 65, estàvem a Barcelona, i com que les instal·lacions es van quedar petites, doncs l'any 2002 es van traslladar a Badalona, que com podeu veure les instal·lacions van créixer molt més. No? A nivell de llits som un hospital relativament petit comparat amb d'altres. A Barcelona teníem una capacitat de 98 persones ingressades i aquí a Badalona tenim una capacitat màxima d'uns 160 llits que, bueno, com podeu veure, comparat amb altres hospitals tampoc és gaire volum, no? El que sí, hi ha molta rotació. Rotació en sanitat vol dir que són persones que estan períodes de temps 3-4 mesos de promig, no? Hi ha persones que poden estar més o poden estar menys, quan venen a fer el tractament rehabilitador per primer cop. Això vol dir que nosaltres treballem bàsicament la part inicial, no? La fase inicial, quan una persona ha contret una discapacitat. Després doncs, bueno, també poden ingressar doncs, per fer-se revisions periòdiques, i venen persones de tota Espanya. Que això per ells evidentment és un inconvenient i per les seves famílies, com veurem després. També poden venir per fer-se alguna intervenció quirúrgica o resoldre algun problema mèdic, però bàsicament ens dediquem al tractament de la fase inicial. Com veieu, com a hospital d'alta especialització, la nostra missió és proporcionar en tot moment la millor, intentem que sigui la millor, evidentment, atenció mèdico-rehabilitadora especialitzada de manera integral, continuada i personalitzada. La doctora abans ja us ha explicat el que vol dir una atenció integral, el que vol dir també treballar en equip interdisciplinar, així és que no us ho tornaré a explicar, no? Però sí vull que tingueu en compte que aquesta manera integral es fa des del model biopsicosocial, això ja ho ha dit ella, però vull tornar a insistir, no? Perquè enfatitza, o sigui, tenim lo bio, lo mèdico, l'orgànico, lo psicològic i lo social. No? I això enfatitza aquest model el que és la importància de la globalitat de la persona, la globalitat, tota ella i les seves circumstàncies. No sé si heu sentit parlar que hi ha el model mèdic i el model social de la discapacitat. El model mèdic deia, o encara diu, perquè desgraciadament en alguns llocs encara es fa servir, no? El model mèdic dona la culpa, entre cometes, a la persona amb discapacitat perquè ell té la discapacitat i llavors és el seu problema. En canvi, l'OMS va parlar de que això pues, bueno, era aberrante, no? I vam passar a parlar de termes de model social de la discapacitat. És a dir, la persona continua tenint la discapacitat, eh? Però la culpa, també entre cometes, és de l'entorn. Vale? És l'entorn el que no està adequat, el que no està preparat en moltes ocasions per interactuar o perquè la persona amb discapacitat pugui interactuar. Segurament ja sabreu que hi ha dos tipus de barreres, unes les físiques, no? Són les arquitectòniques, que tots ja sabem de sobres, que si les voreres, l'accés als edificis, les camilles dels a lo millor dels caps que ni pugen ni baixen, sembla una cosa molt tonta, però una persona que vagi en cadira de rodes amb una lesió medular que no pugui aixecar-se, encara avui diuen, li diuen, se puede pasar a la camilla, por favor, i dices, pues no. Sembla mentida, però estem al segle XXI i encara passa. I les altres barreres que us comentava també són les actitudinals, no? Les actituds de les persones, en com els que no tenim discapacitat, pues, integrem o acceptem o facilitem o dificultem la vida de les persones que tenen una gran discapacitat. Abans la doctora us ha parlat més aviat de persones grans. En Goodman, evidentment, hi ha persones que tenen, o sigui, que són grans, no? El que entenen per una persona gran. Però la majoria de les persones que passen per allà són el que és nens, joves i adults. Vale? Perquè adults podríem dir a partir dels 30 fins als 50 o 60, avui dia ja una persona de 60 anys encara no es considera gran. A més de la vessant medico-rehabilitadora, també tenim una missió com a iniciativa social. I és que per això intentem vetllar i lluitar pel ple reconeixement dels drets i per la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat mitjançant bueno, diverses activitats. A part de les activitats que promouen o intenten promoure aquesta igualtat de drets, comptem amb el Consell Social i de Participació, que estan representades les principals associacions de persones amb discapacitat física de Catalunya, administracions públiques i experts de la societat civil. He dit que nosaltres ens dedicàvem a la neurorehabilitació. Què vol dir això? Doncs la neurorehabilitació s'ha definit com un procés assistencial complex dirigit a restaurar o compensar, ja veieu que no parlem de curar, els greus dèficits funcionals presents en les persones afectades per una discapacitat física severa, en el nostre cas, com a conseqüència d'una lesió irreversible del sistema nerviós central. No sé quanta gent hi ha aquí d'infermeria, de medicina suposo que no hi haurà ningú, perquè normalment els temes més psicosocials bueno, no són tant del seu interès. Aquí veig un metge o una infermera? Ah, vale, dos, gràcies. Els nervis no es poden regenerar. Ni es regeneren ni es poden trasplantar. S'està avançant molt en el que són els estudis i la medicina, però de moment comptem que ni es regeneren ni es poden trasplantar, amb la qual cosa quan es fa una lesió en un nervi, és igual que sigui la mèdula o que sigui un ull, vull dir, si perdem la vista perquè el nervi ocular s'ha assecat o ha tingut algun problema, allò tampoc es pot regenerar. Quins són els objectius de la rehabilitació? Doncs, bueno, les intervencions van adreçades a que la persona afectada pugui assolir la major autonomia funcional i personal, a recuperar l'autoestima i afavorir un estat d'ànim positiu o el més positiu possible. Una cosa que no he comentat, si voleu fer alguna pregunta mentre vaig parlant, cap problema, vull dir, no cal esperar-se al final. Que pugui aconseguir la major reinserció possible, que això no sempre és possible, i un estil de vida actiu i satisfactori. Informar, assessorar a l'entorn familiar més pròxim i, quan calgui, a les figures assistencials. Distingim aquí figures assistencials de l'entorn familiar. No sempre han de ser la mateixa persona, tot i que la majoria de vegades coincideix. Perquè, bueno, ja ho anirem veient. Alguna cosa ja us ha comentat, Antoni, de la llei de dependència, però actualment el pes, per dir-ho d'alguna forma, no? de l'atenció d'una persona amb una gran discapacitat és igual que sigui jove, gran o que sigui un nen, continuar recaient en l'esforç de les famílies. Quan dic esforç vull dir en, sobretot senyores que han de deixar de treballar, més que els senyors, o en un esforç econòmic, perquè bueno, dius, vale, hem de posar una persona a casa que ens ajudi o que els ajudi a ells, però això vol dir peles, vol dir peles i tots ho sabem i més d'un ho sabem per experiència pròpia. i també promoure estats d'opinió dels objectius, promoure estats d'opinió favorables a la igualtat de drets i a la plena participació social. Tots aquests, que queden molt macos així exposats perquè bueno, són de llibre, evidentment, no? Només es poden aconseguir mitjançant el diàleg, però els quatre primers, si a l'hospital, al centre, però és igual aquell, els hospitals jo tinc els meus dubtes, home, si vas a operar-te d'una apendicitis, encara que tinguis una discapacitat, però t'operen l'apendicitis, no es complica, te'n vas, doncs ja està, no? Però sí que es troba a faltar aquest diàleg des del començament, aquesta intervenció interdisciplinar i el que es faci participar al pacient i o a la família. Per què dic o? Doncs perquè quan estem parlant de persones que han tingut un dany cerebral o que tenen una malaltia mental o que no sé, o que estan deteriorades cognitivament, doncs potser no poden participar de les decisions tan activament com tots voldríem. Això no vol dir que no se'ls tingui en compte, no? Però en aquests casos llavors la família ha d'adoptar un paper com més actiu, no? Nosaltres, sobretot en les persones amb dany cerebral, parlem de que les famílies són els nostres coterapeutes. Encara que em salti l'ordre tampoc passa res. A Goodman també es treballa de manera interdisciplinar, com els sociosanitaris, i els treballadors socials, que suposo que aquí sí que hi haurà més, no se'ns crida quan diuen, escolta, que aquest senyor no pot tornar a casa, o que la família diu lo típico de així, però així, si no camina, si no tal, no me'l puc emportar a casa, no? No tinc la casa en condicions, no sé què. No estem allà arreglant-nos les ungles, perquè tots són dones, mentre esperem que algú ens digui problema, no? Encenem la llumeta. No, sinó que el treballador social, igual que la resta de l'equip, coordinats per un metge rehabilitador, però tant el fisio, el terapeuta, la infermera o la infermera responsable, el psicòleg o neuropsicòleg, depenent de si hi ha dany cerebral o no, i el treballador social, formen part d'aquest equip que comença a intervenir des del primer dia. Perquè us feu una idea, un exemple, del qual estem molt contents. És més feina, també us ho dic, però jo crec que és maco perquè pots fer tot el que és, a part de participar en l'equip, pots, com a treballador social, ara parlo a nivell com professional, no? És maco perquè pots fer el que és el treball social en si. No allò ser un mero tramitador de recursos o, no? o alarma, no? S'ha de buscar una plaça sociosanitària o una residència que concretament on jo estic no serveix per gaire cosa, encara que ho tramitis i ho demanis, perquè són persones que sí, tenen una discapacitat, però la majoria mèdicament estan estables. Diferent és algú que tingui alguna complicació mèdica, però la majoria estan estables. Llavors la xarxa sociosanitària diu que a mi no me toca. Després tenim... Jo sóc una mica crítica i potser em carrego una mica el sistema, ¿vale? O sigui que perdoneu, però vaig més per aquesta via. La xarxa social que tenim de persones amb discapacitat, hi ha centres de dia, però les residències hi ha unes quantes. Aquí en Girona en concret teniu una, que funciona molt bé. Totes funcionen bastant bé, però quin és el problema? Doncs que les places sempre estan ocupades, sobretot sempre que les necessites. Evidentment, la gent potser va sortint, però quan ho necessita la persona, no quan ho necessita el professional. Mirem, quan ho necessita la persona o quan aquella família diu, ostres, ara en aquests moments no puc, aquella plaça sempre estarà ocupada. Això ja ho heu de tenir en compte. I llavors, se m'ha ido un poco la cosa ara. Ah, sí. Clar, si no pots accedir a la xarxa social, què et queda? Tornem amb la família. Ara em preguntareu, i el que no té família? Doncs és un problema. És un problema principalment per ell. Per l'hospital també perquè, bueno, perquè ha de donar altes, els professionals ens pressionen perquè s'ha de donar altes, però el que no hem de perdre de vista és que és la persona que tenim davant, la persona que està ingressada, el pacient, que pacient deu venir de paciència segurament, és qui té el problema. Nosaltres tindrem altres problemes, però és ell. I les categories, que a mi no m'agrada parlar en aquests termes, però les categories que té la xarxa social és valoracions del grau de discapacitat, això sí que us deu sonar, està físicos, psíquicos, malaltia mental i no sé què més. No? Bueno, què passa amb les persones amb dany cerebral? Pues que com que no sabien a quina categoria, perquè bueno, són persones que poden tenir seqüeles físiques, com ara veurem, són persones que també tenen alteracions de conducta i altres que no estan en el catàleg de prestacions o en el catàleg que tenen ells, pues llavors s'han inventat una paraula que no ens agrada gens, que es diu altres. ¿Vale? O sigui que a partir d'ara, si tracteu amb alguna persona que té un dany cerebral adquirit i pel que sigui veieu el seu grau de discapacitat, doncs veureu que en tipologia o categoria no sé què posa altres. Bé, fins aquí dius lleig, però bueno. Bueno, no, però vull dir, és el que hi ha. Però què passa també? Pues, que no tenim recursos per altres. ¿Vale? No hi ha places de residències per altres, no hi ha centres de dies per altres, i com així, i així tot. Què passa? Les persones amb dany cerebral estan considerades com l'epidèmia silenciosa, senyores, perquè són altres. Primer us parlaré de la lesió medular, perquè m'he anat ja a l'altra banda, però bueno. No sé si sabeu que és una... Sí, bueno, això és una... Això és... No sé si... El ratol... Sí, vale. Això és una columna de perfil, evidentment. Això d'aquí és la mèdula, que funciona com una línia telefònica, perquè us feu una idea. Aquí són les vèrtebres. No sempre que ens trenquem una vèrtebra vol dir que tinguem una lesió medular, eh? Perquè si no toca la mèdula, no la xafa o no la talla, no ens espantem ara. I dins d'aquesta línia telefònica hi ha aquests nervis que surten. Vale? O sigui, el cervell funciona com un transformador, rep els missatges que són sensacions i els transforma en missatges de sortida. Vale? En resum, el cervell envia missatges als músculs. Però clar, no, quan parlem de músculs, nosaltres quan veiem una persona que va en una cadira de rodes o que té dificultats de mobilitat si va en crosses, podem pensar, mira, no pot caminar, no? O té dificultats per caminar. Això és el més evident, però també a tots aquests nervis el cervell ho controla tot, llavors controla també el que és el tacte, el que és el calor, el dolor, la sensibilitat. Hi ha persones que potser no noten el dolor, però n'hi ha d'altres que tenen un dolor insuportable, que es diu un dolor neuropàtic, i que poden tenir dolor tota la seva vida, amb la qual cosa penseu en tot el que limita això. No? I la dependència que genera. Jo no parlo de dependència directament, però vaig dient coses que poden generar més dependència encara. També quan hi ha una lesió medular s'afecta el sistema nerviós vegetatiu, i aquest el que controla és els esfínters, els budells, l'orina, es perd la continència, s'ha de reeducar tot això, la funció sexual masculina, la circulació de la sang, la transpiració, el suor no és el mateix una persona amb una lesió medular, sobretot quan més és el nivell afectat, no? Que una persona que no té lesió medular. Parlem de paraplegia quan la lesió es produeix per sota del coll, ¿vale? Que són les dorsals o toràciques, les lumbars i la sacra. Evidentment cames afectades, però quan més alta sigui la lesió, doncs més problemes d'equilibri pot tenir la persona. I tetraplegia, que ve de 4, no de tetra, és quan la lesió es produeix en la zona de les cervicals. Home, quan més alta és la lesió, evidentment, més necessitat d'ajuda tens, necessites, més ajuda necessites. I a part que també es pot comprometre la funció respiratòria, el diafragma no funciona igual, hi ha persones que han d'anar connectades amb un respirador, alguns igual són molt joves, però suposo que algú recordarà el Superman, perquè si no ja començo a parlar de la prehistòria una mica, no? O l'accident que fa unes setmanes, uns mesos, va tenir aquell motorista, el Simoncelli, em sembla que es diu, que es va trencar, em sembla que va ser la segona vèrtebra cervical, no? Bueno, per què es produeix una lesió medular? Pues es pot produir per causa traumàtica, que és la majoria dels casos. Quan dic trauma vol dir trauma és cop, pot ser per accident de trànsit, la majoria, però també hi ha accidents esportius, accidents laborals, caigudes, agressions, de baralles. I per causa mèdica doncs poden ser també moltes causes. Tumors, efectes secundaris, potser d'una quimioteràpia o una radioteràpia, no dic mal donada, però vull dir que també pot afectar, causes víriques, isquèmies, bueno. Ja veieu que cada any es calcula que es produeixen uns 175 casos nous a Catalunya, uns 1.200 a tota Espanya, no està mal, i la relació home-dona, los chicos, por 4 chicos, una chica. Esto de momento, sembla ser que els homes teniu més risc. De moment, suposo que amb el temps anirà canviant la relació, però ara estem així. I el 54% de les lesions medulars traumàtiques afecten a joves d'entre 16 i 30 anys. Bàsicament per accidents de trànsit, us ho puc assegurar. La lesió cerebral, aquí tenim un cervell, cada àrea controla, se n'ocupa de controlar una funció. ¿Vale? Es veu bé? Sí, bueno, tampoc us heu d'aprendre les àrees. No? Llavors, físicament afecta de diferent manera, o sigui, en la lesió medular era en horitzontal i en la lesió cerebral és el que es coneix com una hemiplegia, és mig cos. Com a curiositat, si l'afectació està en la banda esquerra, la part física afectada del cos serà la dreta, va creuat. Però clar, també, com que el cervell ja hem dit que ho controla tot i ho manega tot, doncs també hi ha alteracions de llenguatge, de la vista, de l'olfacte, del gust, de l'oïda, alteracions de conducta, la persona que diu ha canviat de caràcter, dificultats per fer nous aprenentatges, pots recordar-te de les coses anteriors, però és com si la màquina de gravar s'aturés i no poguessis recordar el que has esmorzat ara fa 20 minuts. Però sí que te'n recordes de quan eres petit que te la vas estiuejar a casa de la iaia. La memòria, la planificació... Si algú té interès, us recomano un llibre molt maco d'un neuròleg que es diu Oliver Sacks i es diu El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Per aquí veo que alguien ya lo conoce o lo ha leído. És molt interessant perquè parla de quan la neurologia i la neuropsicologia van començar a investigar què estava passant, perquè una persona quan tenia, perquè les causes són les mateixes, traumatismes, cops, accidents de cotxes, en aquest cas a nivell mèdic, no, que se'n diu, pues, també hi ha els accidents vasculars, les feridures, els ictus, els tumors. Però aquest llibre el que fa és il·lustrar perquè si jo tinc aquesta ampolla d'aigua aquí davant, potser no reconec que és una ampolla. O potser reconec que és una ampolla, però no sóc capaç de dir ampolla d'aigua. I començo a dir recipient, traslúcido, que conté un líquid, que no sé què. No? És molt complexa. No? O no puc llegir, o puc llegir però no entenc el que està i després no sé repetir-lo. Vull dir, és com molt més complicat tot. No? Perquè us feu una idea, a les famílies hi ha un estudi que diu que els 10 problemes que troben com més complexes en el moment de la convivència no estan per ordre d'importància, perquè clar, no tothom té les mateixes seqüeles. Són canvis de personalitat, lentitud, la persona pot estar tot el dia asseguda a un sillón o a un sofà i no tenir ganes de fer res, i per molt que l'estiris no hi ha manera. No? La poca memòria, que ja hem comentat, la irritabilitat, un pot estar tot el dia enfadat amb el món, encara que no hagis fet res, però depèn de la zona afectada, tot li molesta, tot està irritable. No? El mal caràcter, que va molt lligat, el cansament, l'apatia també és una altra seqüela molt important, la depressió, no sirvo per a nada, no sé què, els canvis ràpids d'humor, recordo l'esposa d'un pacient, una parella jove, que tenen dues nenes petites, que ella deia, és que és estressant, no? És estressant, físicament està molt bé, perquè clar, això pot anar des de molt bé fins a una persona que estigui en coma el que li quede de vida, no? És que no pots fer plans mai, perquè ens aixequem i penso, podré portar avui a les nenes al col·le? Doncs pues no ho sé, perquè depèn de com s'aixequi ell, així podrem anar a portar les nenes o hauré de trucar a la mare d'alguna companya d'escola perquè les vingui a buscar. Clar, vosaltres imagineu l'estrès que això pot representar durant les 10 o 12 hores o 14 que estiguis llevat. És superestressant, eh? La persona que ho pateix, la persona amb dany cerebral, el bo, per dir-ho d'alguna manera, és que moltes vegades no és conscient de totes aquestes limitacions. Llavors, no és que sigui feliç en aquest sentit, però clar, no pateix, ho pateix de diferent manera. Ells et diuen moltes vegades que noten que no estan bé, que els hi passa alguna cosa, però no saben dir si tenen problemes de memòria, si no saben per què tenen problemes a la feina els que poden treballar, que són una minoria, perquè clar, també en un entorn laboral és difícil, no? Tenir un company que tot el dia pot estar enfadat, bueno, que ja passa a vegades, no? Però vull dir que no és el mateix, no? O que li dius, sisplau, porta això allà i veus que no ho fa perquè no ho sap, vull dir, clar, és molt difícil la reinserció laboral, no? També la tensió d'ansietat i la violència. A vegades, depèn de la zona afectada, la violència i la celotípia és una cosa brutal, no? Ja us he comentat les causes. Hi ha 420 casos nous de traumatismes craneoencefàlics greus a Catalunya, uns 2.800 a tot Espanya, i generen una discapacitat severa 950 persones, o sigui, tenen, perdó, i moderada, valorada, més o menys, com uns 1.850. La relació és la mateixa, d'home i dona, 4 per 1, i en aquest cas el 58% dels traumatismes en menors de 25 anys ho són per accident de trànsit, més o menys com abans. No? Una cosa que no us he dit i que crec que també és important que tingueu en compte és que a vegades no fa falta donar-se directament el cop en el cap per tenir una lesió cerebral. En el cas d'infants molt petits, els maltractaments poden ser una causa de tenir una lesió cerebral, perquè el sacsejar continuat i amb violència i provoca que el cervell es vagi colpejant dins del que és el crani. Clar, els nens petits pues, ho tenen tot com molt més sensible, no? Però clar, el sacsejament repetit pot donar una lesió cerebral. I també en un accident de trànsit, a lo millor no ens donem el cop, perquè portem el cinturó, perquè venen bé, los airbags i tot això. Però si ens donen per darrere un impacte molt fort, el fet d'anar endavant i endarrere, el que es coneix com la fuetada, també fa que el cervell pugui, igual no passa res, eh? Però també fa aquest efecte de que pugui rebotar dins de lo que és el crani. O si anem, sobretot, hi ha unes lesions molt característiques que són de persones que van al seient de darrere, generalment joves, ho sento, i que no porten el cinturó de seguretat. Llavors, encara que et vagis donant amb l'airbag, però clar, el teu cap va amunt i avall, no? Va amunt i avall, i el cervell també. Perquè us feu una idea, penseu en un flam dins una flamera, sacsejar-lo i tal com queda el flam és com pot arribar a quedar el cervell. Vull dir que poca broma. No vull espantar ningú, eh? Però és una realitat, tranquil·les. Llavors, podem afirmar que com que és una lesió adquirida, tant per la persona afectada com per al seu nucli familiar i social més proper, doncs aquesta discapacitat representa una dada estranya, no? que s'ha de comprendre i assimilar. Per què suposa un replantejament existencial? Perquè tu com a persona, en relació a tu, tens un projecte vital. Després el pots anar canviant, perquè bueno, tots podem anar fent canvis, no? Això és dinàmic. I tu en relació amb la teva família tens un projecte, la teva família en relació a tu també, amb els companys, no? Anem ampliant el cercle de la teoria de los sistemas, no és res més que això. Però, clar, de cop i volta això se't talla. Se't talla tu, que has patit la lesió, però també afecta el teu entorn més immediat, els teus companys, els teus amics, i continuem ampliant. No? O sigui que cal reconstruir aquest projecte vital. Es parla generalment de les persones afectades, però potser jo, perquè treballo més amb persones amb dany cerebral, m'agrada també tenir molt present a la família. No? Power és un autor que té un llibre magnífic, que també us ho recomano, i que bueno, parla d'això. No? És un llibre que està adreçat sobretot a les famílies, i diu que les famílies necessiten atenció, educació, orientació i recolzament si han de sobreviure. Reagrupar i reconstruir les seves vides. Parlem del concepte reconstruir. Algunes s'adapten millor que d'altres, però no totes tenen dificultat. Però totes, perdó, tenen dificultats. I no hi ha una manera normal, diu, de respondre a la lesió cerebral, però jo crec que a qualsevol discapacitat o a qualsevol situació de dependència. Això, ni que sigui una persona gran ni que sigui una persona jove, genera uns canvis, un ritme que si és progressiu d'una manera i si és un canvi brusc, doncs d'una altra, no? Però sempre afecta. Bueno, doncs, què pot patir la família? Pues, evidentment, a nivell, tot i que no hi ha dos persones iguals, dos situacions iguals, ni dos famílies iguals, però sí que és cert que bueno, psicològicament un es queda tocat, no? Estrès, ansietat, a nivell físic pues, pots tenir insomni, pots tenir alteració de lo que és la gana, fatiga, has de reorganitzar-te, has d'assumir moltes vegades, sobretot quan la persona està hospitalitzada. Parlem de, a lo millor dels 3, 4, 5, clar, és que estem parlant a lo millor de 6 mesos en un hospital. I si a això li afegim que un és de Sevilla i s'ha de baixar a Badalona, o ha de pujar a Badalona, perquè és l'únic hospital on poden fer la rehabilitació, doncs pues clar, hem de sumar que a lo millor en deixes a Sevilla els teus dos fills petits, amb uns avis, amb uns tiets, que estàs pagant una hipoteca que has de continuar pagant-la, que en el millor dels casos, si tu treballes, no sé, si la senyora és la que va d'acompanyar i treballa, en el millor dels casos el metge li donarà la baixa, però a lo millor arriba a l'ICAM que tenim aquí, com es diguen en altres comunitats, i li diuen que no, que el que està mal és el que no eres tu. O l'empresa et diu, mira reina, jo em sap molt greu, però tal com estan les coses, no sé, torna a venir quan acabi tot això, no? Pèrdua econòmica, però tu segueixes pagant la hipoteca, al millor has de pagar alguna cosa perquè t'estan cuidant els nens i les economies no van com van, aquí t'has d'agafar una habitació o un pis o el que sigui perquè has de viure, has de menjar també, bueno, anem sumant, no? I estàs amb el camp pensant, hosti, quan arribi allà, després haurem d'adaptar la casa o haurem de buscar algú que ens ajudi. Vull dir que, com no va crear estrès, no? El mínim que et pot passar és que no tinguis gana, no tinguis son i estàs atacat de los nervios, no? O sigui que això és més comú del que ens pensem, perquè parlem d'ingressos molt llargs. I podem afirmar amb tot això que, a més de les repercussions biològiques i psicològiques, que són molt òbvies, també generen aquests canvis psicosocials a nivell d'interaccions i socials que repercuteixen en l'estil de vida de la persona afectada i del seu entorn familiar. Dius, no, és que t'has d'adaptar. Vale. Ah, hi ha persones que els molesta molt la paraula adaptar-se, jo ho sé, en general, no? Però si agafem la definició de Trichman, bueno, encara, no? L'adaptació dins del context de la discapacitat ho defineix com el procés de restaurar l'equilibri entre factors psicosocials, orgànics, biològics i ambientals de la vida d'una persona, o sigui, tots, perquè no es deixa cap ni un. Hi ha moltes definicions de qualitat de vida. Nosaltres compartim molt la definició de Xaloc i Verdugo, però més que res perquè posa l'èmfasi en que les persones afectades o implicades, o com li vulgueu dir, i les seves famílies, són els actors principals, als quals els professionals cal que els hi preguntem. Cal que quan contestin, evidentment, els escoltem, perquè si no, o sigui, si preguntem i després no recollim el que ens diuen, tampoc fem res, no? I cal tenir en compte les seves opinions, els seus desitjos i les seves decisions. De tot això ja Antoni us ho explicarà molt millor després, no? Però vull que quedi, que comencem a incorporar el fet de que la persona que està davant, perquè jo no sé vosaltres, però no sé si algú ja està exercint o no, però tenim molta tendència a dir el meu pacient, el meu cas, el meu i el teu. No? I dius, hombre, ni el pacient és meu, ni la família és meva, ni el caso, que a mi lo de caso tampoc és que m'agradi molt, no? Bàsicament no m'agrada gens ni mica, tampoc és mío, o sigui, a veure, és una persona, aquesta persona pot tenir una discapacitat, té o no té una família i té unes circumstàncies. Però intentem evitar els vocabularis aquests de tinc un pacient que, o de qui és aquest pacient, o de qui és... No? Bueno, jo parlo més de pacients, però suposo que en la primària i en serveis socials també es dona molt. Tinc un cas, de qui és aquest cas? És horrorós. La veritat és que és horrorós. No? Sobretot quan ho senten ells, perquè sordos poder no són. Bé, com que us estic dient què diuen ells, pues, he recollit algunes frases. Bueno, podríem estar 4 hores posant frases, però tranquils que no ho farem. I he, diguem, eliminat de les que sortiran aquí, les que fan referència a les barreres arquitectòniques, no per res, perquè són importants, però bueno, crec que és un tema ja com molt treballat, almenys de paraula, i els que fan referència a la capacitat de decidir i d'opinar, perquè ja se lo dejo a l'experto. No? Però, per exemple, la protecció social vigent. No us explicaré com està la protecció social vigent, però sí us diré el que diu la gent. Hi ha un senyor, evidentment els noms no són autèntics, però les frases sí. Diu, per què jo dic? Aquell senyor es definia com el gladiador. Diu, parlava en referència a la seva filla, les institucions, la societat, la Generalitat, la llei de la dependència, l'Ajuntament, a tot vaig com un gladiador, perquè com a lluitador m'han defraudat. O sigui, per ell lluitador era, com a pare d'una filla amb un nen cerebral, que anava a dir, escolti, tinc la meva filla així, necessito això, molt bé, molt bé, i torna, i torna, i torna. Com a gladiador diu, vull a por totes. Poso l'escut, la llança, me voy cap allà i si tinc que muntar el Cristo, lo monto allí delante. Aquesta és la diferència que feia ell, no? També hi ha persones que diuen, el que us deia dels altres, no? No hi ha centres per nosaltres. On són, no? On estan, no? I això, bueno, aquí a Girona em sembla que la freqüència, igual el temps d'espera és més curt, almenys per lo que veiem nosaltres, però a Barcelona i Rodalies estan trigant 18 mesos en valorar un grau de la discapacitat. El grau de discapacitat a vegades no serveix per gaire cosa, però a vegades serveix perquè tu, que vas en una cadira de rodes, puguis disposar d'una targeta d'estacionament i puguis aparcar en zones reservades, que et permet una independència. Que tu, si necessites comprar-te un cotxe i adaptar-te'l, et puguis estalviar uns quants diners al comprar-te el cotxe, a l'adaptar-te'l no, perquè les ajudes del PUA pues, bueno, estan com estan. No? Però clar, hi ha una sèrie de coses, o poder accedir a una residència. Resposta dels CATs, amb carinyo. Escolta, quan feu la valoració de la discapacitat d'aquesta persona, podríeu alhora, per agilitzar, no? Podríeu alhora fer la valoració de plaça residencial, que vol demanar una plaça i tal. Pa què, si no hi ha places? Diu, bueno, però podríem avançar per si, jo què sé, hi hagués alguna en algun moment donat? Ah, no. Així anem. Per el que fa referència a la formació, bueno, hi ha un noi que diu que he acabat econòmiques, em falta fer la tesina i la vull fer, però em costa més organitzar-me, també té d'encerebrar aquest noi. Diu, em van donar una beca, no la puc aprofitar, no? Què faig? qui l'ajuda en aquesta dependència? Que el té en el sentit de que necessita algú que el tuteli o que l'assisteixi o que estigui allà un dia o una hora cada dia o el que sigui. Allà, me estoy pasando mucho de tiempo, Toni. Sí. Bueno, i després una mare d'un nano amb lesió medular que deia, bueno, el meu fill té 12 anys, ha de continuar estudiant, té dificultats físiques, però a l'escola ens diuen que no hi ha recursos perquè necessita algú que li ajudi a anar al lavabo, que li ajudi a sondar-se, perquè estava aprenent a sondar-se en aquell moment. Diu, bueno, què? O sigui, jo conec mares que són elles les que van a l'escola per sondar els seus fills, amb la qual aquelles senyores han d'estar tot el dia, bueno, dic que estiguin així, no? Però vull dir que no poden fer altres coses més que estar pendent de que a aquesta hora has d'anar a l'escola per sondar el nen o a la nena, després has d'anar, a la tarda han de tornar. Això, a mi perdoneu, però això no pot ser qualitat de vida per ningú, ni pel nen, perquè segons quines edats ja m'explicareu quina gràcia li fa que vingui la mama a ajudar-lo, i a la mare perquè ha d'estar constantment pendent, no? Això es podria resoldre d'altres maneres, però és el que tenim. I en el món laboral tres quarts del mateix. Aquesta frase podria ser de molta gent, amb discapacitat o sense, és cert, però en aquest cas, doblement. I aquest segon noi és una persona amb dany cerebral, amb la qual amb la seva lesió està prou bé. Vull dir que, clar, parlem aquí de les mancances, però també perquè no mirem d'aprofitar les capacitats, no? No només hi ha... O sigui, sí que hi ha discapacitats, però també hi ha capacitats, i a vegades ens oblidem que estan allà i les hauríem de tenir més en compte, perquè si no, no anem enlloc. Bueno, una persona que tampoc podia fer la feina que feia, que també ha visitat els centres ocupacionals, però claro, ningú no és l'adequado, no? Ningú no és l'adequado. Molta gent atesa l'any passat, pasamos rápido. A la unitat, com us he dit, tenim les dues unitats, no? La unitat de lesió medular, de les persones que van ingressar per fer tractament per primera vegada, aquesta fase inicial que us comentava, el 88% de persones van retornar al seu domicili. Com que us deia que també fèiem atenció continuada, vol dir que la gent que vulgui també pot venir a revisió, a controlar-se un cop a l'any o any i mig, a veure que no hi hagi complicacions, si tot està bé, i llavors passen per tots els departaments, que és el que es deia, la revisió també es fa de manera integral. Llavors, a mena d'exemple, els talls als 2 i 5 anys, mireu que un 42 i un 35% dels pacients valora la seva qualitat de vida, el que en teníem abans com a qualitat de vida, com a molt bona o bona, i un 32 o 47 com a normal. Més del 50% valora les seves relacions personals com a satisfactòries o molt satisfactòries. No ho he portat, però vull dir, està comprovat amb estudis de persones que no tenen una lesió medular que els tants percents venen a ser els mateixos, perquè també és veritat que gent insatisfeta hi ha pel món sempre, no? Vull dir, no. I en la unitat de dany cerebral, un 84% dels pacients ingressats retornen al seu domicili, i aquí als 2 i 5 anys ja les dades no ens agraden tant. El que és el 27 i el 24%, només el 27 i un 24% de persones són autònoms en les seves activitats bàsiques de la vida diària. Això què vol dir? Pues ja ho veieu. Que necessiten algú que o li faci o estigui dient-li, anem a dutxar-nos, agafa la tovallola, agafa el sabó, treu-te la roba, fica't dintre, obre l'aixeta... Tota aquesta seqüència hi ha persones que no són capaços de fer-la per si soles. I el 41 i el 40% poden planejar i realitzar activitats socials de manera autònoma. Estem parlant de persones amb lesió cerebral. Espero que algú es pregunti què passa amb les persones que no poden tornar a casa. El que us deia abans, la xarxa sociosanitària, alguna plaça oferta, però poques. La xarxa social, la xarxa de residències, cap ni una, no hi compteu. Llavors tornem a lo mateix, a que les famílies han de fer l'esforç, en aquest cas econòmic, si pel motiu que sigui no poden estar a casa seva, no? Llavors, clar, parlem de residències privades i de residències geriàtriques. És igual que tu tinguis 20, 30, 40 o 50 anys. Que coneguem, només hi ha una residència que té una unitat per a persones que han tingut una lesió neurològica. La resta sempre són de gent gran. La família. Què hem de tenir en compte? A part de tot el que s'ha dit. I això no fa referència només a l'àmbit de la relació amb les persones amb discapacitat, sinó que això és la nostra vida diària, no? Doncs hem de tenir en compte el concepte de dignitat. Què és la dignitat? La dignitat és un dret, vale? I és un dret inherent a tota persona pel sols fet de tenir, de ser una persona. És igual que aquella persona, efectes de dignitat, vull dir, estigui en un estat de coma i no es pugui comunicar, és igual que aquella persona tingui una esquizofrènia que confongui la realitat amb la ficció, és igual que aquella persona tingui una demència senil que no et reconeix. És una persona, és una dignitat per si mateixa. I aquesta dignitat comporta un respecte. I el respecte aquí l'entenem com un sentiment adequat davant d'una realitat digna, davant d'una persona. I respecte cap a què? Evidentment cap a tot, no? Però destaquem el que és la intimitat i la capacitat de decidir. La intimitat fa referència a l'àmbit més intern o més interior de les persones, no? I hi ha dues dimensions, diuen els experts, la física o corporal i la psíquica. La física corporal, amb dos exemples us ho explico. En l'àmbit hospitalari, segur que la majoria de nosaltres hem estat en algun moment en un hospital, quantes vegades quan estàvem ingressats algú ha demanat permís per entrar a l'habitació, els professionals? Normalment s'obre la porta, hola! I és igual que estiguis despullat, que estiguis al lavabo, que estiguis tenint una conversa amb la teva parella o amb el teu fill, és igual, aquí s'obre la porta i entro jo perquè vengo a ponerte el termòmetre o a fer-te un qüestionari o a lo que sigui. ¿Vale? No perdem les bones formes, no costa res de picar i dius pot i entres perquè bueno, has d'entrar, però vull dir, no? L'habitació és l'espai que tens en aquell moment, que és el teu espai. No? I una altra imatge també molt, molt típica, bueno, afortunadament cada vegada es dona menys, però també és aquella de les pel·lícules típiques de House, etc. No? Però això passa en la realitat. 15 persones, professionals tots ells, amb la seva bata blanca, que van fent el passi de visita o van a visitar els pacients. A vegades s'ha de descobrir a la persona que està al llit. No recordo ara ben bé si es demana permís o si li comenta, escolti, que anem a veure com té la llaga, per dir alguna cosa, no? O el peu, és igual. Es treu el llençol, 15 caps allà mirant, parlant del peu i de la llaga, com si allò fos una cosa independent, no estigués connectat a una persona, que potser està allà despullada o en calçotets, i tu vas parlant de la llaga i tal. I en el millor dels casos, senyors, després tornem a pujar el llençol, però no sempre es fa. Llavors ens acaba de veure el pie, la llaga i nos vamos. Home, pensem si estem nosaltres i ens agradaria. No? I la dimensió més psíquica doncs fa referència als interessos i preferències d'aquelles persones. Us he comentat abans que si els pacients i les seves famílies no s'incorporen al tractament, al procés de tractament, o en qualsevol àmbit, vull dir, si un està en uns serveis socials, si no pot dialogar i acordar coses amb la persona que té davant, doncs tampoc farem res, però per això hem de respectar el que són els seus interessos. Encara que sigui que diguis és que se la fotrà, és igual, si se la fot ell i no li fot a ningú, mira, mentre no afecti a tercers, cadascú tenim la llibertat de fer el que vulguem. No? I sobretot el que us deia abans, evitem parlar els termes de xifres, de casos, perquè tots són persones. ¿Vale? Tenim temps de veure alguna escena de la pel·lícula? Bueno, puc posar alguna només, alguna imatge. Pregunto. Sí? Bueno. No, perquè llavors, en lloc de posar totes les escenes, posaré alguna només. Bueno, us situo. Nacional 7 és una carretera, una autovia que travessa França i on està ubicada una residència de persones amb discapacitat i també estan ubicades en un altre punt de la residència, de l'autovia, prostitutes. Llavors, en la residència hi ha una de les persones, que es diu René, un dels residents que té una malaltia degenerativa, que fa temps que no practica el sexe i que vol practicar-lo. Té un caràcter una mica especial aquest senyor, clar, pensem que està tot tret de polleguera una mica, està basat en fets reals i en persones reals. I bueno, ja és la interacció, us posaré alguna escena del que és la interacció entre ell i alguna cuidadora, no? Entre una cuidadora nova a la residència. També hi ha un altre noi, un altre resident que té una discapacitat intel·lectual, ell és musulmà i vol convertir-se al catolicisme perquè bueno, ell és fan d'un cantant que no deveu conèixer d'aquí per allà ningú, que es diu Johnny Holiday, i que llavors pues, bueno, ell vol batejar-se per posar-se aquest nom. I clar, és el psicòleg com el vol convèncer, de psicologia hi ha algú aquí? No. Com el vol convèncer perquè no ho faci. No? I com tenim la tendència de parlar d'uns, o sigui, davant d'una persona com si no estigués. Llavors, un moment que vaig a veure quina posem i quina que no. Si no m'he descomptat, això és el que no s'ha de fer. Bueno, sí, m'he descomptat, però no passa res. Mira com parlen de les persones que estan allà, els professionals com parlen de les persones que estan allà en el menjador, com si no estiguessin davant.
Los bomberos le han vuelto a recoger.
¿Se sent?
¿Has vuelto a ir a la Nacional? Y además sin casco. Haciendo eso corres mucho peligro. Y nosotros contigo.
¿Puedo sentarme aquí?
Sí. Vamos a tener que quitarte la moto. Eso es lo que vas a conseguir.
¡No podéis hacerlo!
Sí que podemos.
No, no es una autopista.
¿Y qué?
Tengo seguro.
Al menos ponte el casco.
¿Y el pelo?
¡Ay, cofre! ¡Cofre! ¡Me gusta mucho! ¡Dame uno!
Los que están a dieta no pueden comerlos.
Mi gofre. Yo también quiero un gofre.
Usted está a dieta de fibras, René.
Usted está a dieta de fibras, René.
Son vuestras judías en lata las que me hacen vomitar. Tú me haces vomitar. Quiero mi gofre.
No, René, tiene que adelgazar. Además, con su diabetes, comer gofres puede ser peligroso.
Ya soy mayor de edad, no soy como esos borregos. Quiero mi gofre.
Dele medio. Esta noche no comerá queso. Prácticamente no ha tocado el pan.
Tú no eres la que le levanta. Si pudiera, se pasaría todo el día comiendo.
No podemos ceder siempre.
No nos gusta el gran René. Debería cerrar su bocaza, el gran René. Se queda sin postre, el gran René. Se queda sin postre. ¡Bravo! Pandilla de putas malfolladas, discapacitadas de mierda. Ni siquiera os consoléis entre vosotras, que os jodan a todas. Y tú, gorda, te crees que eres chicholina, pero te has visto bien. Y tú, monja frustrada, cuando te tiras al cura. Pobre idiota. Y tú, carcelera, ¿te corres con tus dietas? ¡Putas!
Bueno, anem a passar a una altra. Ja veieu que és molt propi parlar com si no... Això és una reunió d'equip, ¿vale? No, perdó. Això no. O sí. O és la d'abans. No, aquesta és la d'abans. Jo ja no sé si veurem la reunió d'equip o no. No, ja no la veiem. Bueno, posarem una escena entre el René i el psicòleg. A veure si és aquesta.
¿Tener ganas de follar resulta muy complicado?
Tener ganas, no.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que entre el deseo y la realidad...
La diferencia entre piernas y ruedas.
Sí, eso.
¿Qué está insinuando?
¿Y si no tiene una erección?
No se meta.
Me meto porque ese es mi trabajo.
¿Y por qué no me iba a empalmar? ¿Porque hace 4 meses que no follo?
¿Cuatro meses?
Deja de repetir todo lo que digo, como si son 4 años. ¿Qué cambia eso? Como si son 10 años. Es algo mecánico.
No solo eso.
De todos modos, es mi problema. ¿Vale?
Aquesta que ve ara també és molt curta i vull que penseu en qui estava pensant la cuidadora quan parla amb el metge. Van a demanar una recepta de Viagra. No, lo que pensem a vegades els professionals...
Debe indicar que por su estado de salud, el señor René Amistadí necesita...
¿Relaciones sexuales regulares? Lo pondré de modo que suene bien.
Y también necesitaré una receta de Viagra.
Espere, vamos paso a paso.
Sobre todo no nos estresemos.
No, está mal. Vuelvo a empezar.
Es usted fantástico.
Gracias.
Hemos tenido suerte de dar con usted, no todo el mundo es tan comprensivo.
¿Han visto a otro médico?
A 2. Pero nada que ver con usted. No les importa que yo pierda mi empleo.
¿De verdad?
No, no, pero para usted no hay peligro. Es que yo, para la administración, debo estar cubierta.
Un momento. Eso lo cambia todo. Eso no lo había entendido. Será culpa mía si alguien... Lo lamento, pero yo también me niego.
Escúchame. Cuando quieres vaciarte los huevos, no necesitas un certificado. ¡Te vas de putas tú solo! ¡No necesitas de nadie! Yo, si quiero follar, tengo que pedir permiso. ¡Me tengo que humillar, tragarme el orgullo! ¡Que te den por el culo, cabrón!
Y os pusaré la última ya. Porque si no, Antonio me... Vale, aquí és la que us comentava de l'altre noi que vol convertir-se al catolicisme, no? Els prejudicis que tenim els professionals, no? Vamos a convencerlo porque nosotros estamos en posesión de la verdad, no? I és l'última.
¿Le extraña que haya elegido a una prostituta? Puede elegir a quien sea como madrina, me da igual. Lo que no entiendo es que se bautice.
Esta es buena, ¿te das cuenta de lo que dices?
Muy bien, te lo diré de otra manera, si quieres. No soporto que se manipule a la gente, ¿lo entiendes?
¿Quién manipula a quién? Se quiere bautizar, lo ha decidido él, no le he obligado. Te pregunto yo, ¿a quién se le ocurrió que fueran a ver prostitutas? Tengo bastantes preguntas que hacerte.
Pues adelante, para una vez que eres sincera, adelante, pregunta.
Ya está bien, basta. No debemos hacer de esto una cuestión personal. Aunque Solange no es la única que tiene preguntas.
Bueno, ¿tengo mi madrina o qué?
Voy a ser muy claro contigo, Rabat. ¿Quieres ser católico? De acuerdo, nosotros organizaremos tu bautismo, ¿vale?
Es el director de la residencia.
Pero de madrina, en fin, elige a otra persona.
¿A quién?
¿A quién? Pues qué sé yo, no lo sé, pues a Solange, por ejemplo.
Ah, no. No, no quiero.
Decididlo vosotros.
Oye, Rabá, estoy harto de tus caprichos. Por favor, no abuses de mi paciencia. Este centro es un desmadre. Ya puedes llamar a tu tutor. El chantaje ya me trae sin cuidado.
Entonces voy a hacer huelga de hambre.
Sí, pues muy bien. Esa también me la conozco.
Rabá, ¿podemos hablar? Deja que te explique por qué no estoy de acuerdo.
No quieres que me bautice, no me hables.
Que no esté de acuerdo con eso no significa que esté contra ti.
Ya no soy tu amigo.
¿A dónde vas?
A ver a Jack. A la fuerza. Ven al director.
Pase usted también, Julie.
Ya no le hablo.
Razón de más.
No tengo nada que decir. Me han dicho que venga y he venido.
¿Te han dicho que vengas y has venido? ¿Me estás diciendo que no te han dado elección?
Yo quiero bautizarme. Y he elegido a Florel.
¿Por qué la has elegido a ella?
Porque es fan de Johnny.
¿Como tú?
Sí, como yo.
¿Y de padrino?
A Roland.
¿Él es fan de Johnny?
No, es un válido.
Ah, es un válido.
René tiene razón, este es gilipollas, repite todo lo que le dicen.
Dime, Rabá, ¿qué hacen los demás con Florel?
No lo sé.
¿Y Fabrice, tampoco lo sabes? ¿Por qué no haces lo que él?
No me gustan las mujeres.
¿Ves cómo sabes lo que ha hecho? No te gustan las mujeres. Pero cuando debes elegir una, eliges la de Fabrice.
¡No es su mujer!
Aún así, la eliges.
Jax.
Rabá. Eres discapacitado. Musulmán. Homosexual. Huérfano. Fan de Johnny. No es fácil arreglárselas con todo eso. Tú querrías ser como los demás, pero eso es imposible. ¿Me equivoco?
¿Qué puedo hacer?
Ven a verme más a menudo y hablaremos.
¿No me van a bautizar? Los demás están esperando mi bautizo.
¿Crees realmente que les importa? Lo único que esperan es una fiesta. Y tú, en el fondo, si lo piensas realmente, ¿de verdad quieres bautizarte?
No lo sé. No quiero oír nada más.
Bueno, deixem-ho aquí. Realment és... no? Per què no pot decidir una cosa que tampoc perjudica a ningú, no? Bueno. Moltes gràcies. No sé si voleu fer alguna pregunta.